Us sona aquesta música? Us transporta instantàniament a Hogwarts, al seu gran menjador, en un d'aquells dinars èpics de la pel·lícula Harry Potter? Doncs bé, això és el que busquen transmetre les bandes sonores de les pel·lícules, que els seus espectadors s'endinsin encara més en els llargmetratges i que un cop aquests passen a la història, les seves músiques segueixin provocant sentiments. I l'Orquestra Simfònica del Vallès estrena aquest divendres l'espectacle Tribut a John Williams, on repassarà algunes de les bandes sonores més impactants d'aquest gran compositor. I per fer-ne un petit tas, avui tenim a l'estudi el Rubén Jimeno, que és el director de l'UCB en aquest concert. Bon dia, Rubén, i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, per posar-nos en context i pels més despistats, evidentment, qui és John Williams?
Bé, John Williams és un dels compositors més importants de la nostra història en els últims 40 anys, dels més representatius de la música de cinema i que ha fet coneguda la música de cinema també com a música simfònica.
I per què heu triat John Williams en compte d'altres compositors de renom? Calia fer-li aquest tribut, no? M'imagino.
Calia, sí, sí, jo crec que és un dels més grans i bueno, és un icona de la música del cinema i un referent per a tothom, no? Un clàssic.
Un clàssic. I ho aniran descobrint, els nostres oients al llarg d'aquesta entrevista. Nosaltres també hem comptat, hem de dir-ho, amb la col·laboració de Lluís Cabal, viola i també fundador de l'OCB, i amb Marta Cardona, concertino de l'OCB. Cardona, de fet, ens explica què és el que més els atrau de tocar doncs, a les partitures de John Williams.
Per mi, per exemple, pues que és molt diferencial de qualsevol altre, perquè té un tipus d'acord, té un tipus d'harmonia que ho escoltes i de seguida saps que és ell. Això passa amb alguns grups, amb alguns compositors, que sents tres notes i ja saps de qui és. No? Doncs amb Williams passa. Suposo que és un símbol bo, no? Diguéssim, és com un sello del compositor, i no tothom ho aconsegueix tindre. El Williams de seguida saps que és ell. I jo crec que descriu molt bé amb música el que està passant a la imatge. De vegades et poden treure la imatge, desapareix la imatge, i només amb la música ja la imaginació et vola cap a el que ell vol. No? Llavors, per mi això és molt important, un gran compositor.
M'ha agradat molt, això del segell per aquest univers, no? És veritat, perquè de seguida identifiques, no?, el seu estil.
Exacte. Jo crec que qualsevol creador sempre hi ha un punt de recerca i, per suposat, hi ha canvis al llarg de la seva vida, però crec que és important tindre la teva manera d'expressar-te i com els grans compositors, Beethoven, Mozart, de seguida saps que són ells, John Williams també, per el tipus, com comentava la Marta, de tipus d'harmonia, d'orquestració, saps que segurament serà Williams.
Doncs ara ja ens hem situat, anem a desglossar una mica més aquest concert i ens anem a l'aigua. Doncs ara, evidentment, sentim la banda sonora de Tiburón, una de les mítiques pel·lícules de Spielberg, també. Aquí també demostra, no?, això que deia abans la Marta, del fet de que la imatge i la música casen molt bé, no?, coincideixen, perquè realment tothom recorda, tothom que ha vist la pel·lícula i sent aquestes notes, no?, de seguida doncs, sap que és un dels moments més de tensió, no?, de la pel·lícula.
Exacte, i a més una història molt, molt maca que posa en valor la música. El rodatge de Tiburón es va retardar mesos, durant mesos. Problemes amb el tauró, perquè era un tauró mecànic, no com avui en dia,
ja,
que faríem digitalment.
Sí, és veritat.
També problemes als actors, problemes d'alcohol d'algun dels protagonistes. Per tant, s'anava tot una mica, sí, es perdia el projecte i en un moment donat, bueno, el tauró, la idea de Spielberg era mostrar-ho des del principi. Però Williams li va dir, escolta, fem una cosa, tirem endavant. Jo faré una música que crearà aquesta tensió, aquesta expectació, expectativa del tauró, però no farem sortir el tauró. Per tant, pots anar tirant, no? I aquesta és la història, d'alguna manera. Després, el que fa més por és no veure el tauró i és la música la que ens crea. Que, de fet, ara ho estava sentint jo una mica.
Com... que sí, que sí, si l'has vista. És això, igual que si vas a la platja, sempre tens aquell moment quan
sempre,
vas nedant
d'ai,
el tauró, no?
Sí, almenys
els que hem nascut als 80. Doncs jo crec que també doncs, ens dona aquesta sensació, no?, d'aquesta tensió. Explica'ns quants músics pujareu dalt d'escena, no? I com s'ha fet la tria també de, del repertori de cançons que escoltarem divendres?
Bueno, estem al voltant d'uns 70 músics en escena, un concert molt, molt potent, amb molts metalls com, com cal per a aquest tipus de música, molta percussió. I bé, la tria ha fet el president de l'orquestra i el seu director artístic, que és Jordi Cos, que és un gran músic, una gran ment creativa, i volíem donar també, mostrar una mostra de les músiques més representatives de John Williams, i aquí són, no diríem totes perquè la seva obra és molt prolífica, però hi ha uns quantes de les que són més representatives, no?
Que segur que emocionaran molt intensament els espectadors a les seves butaques. El concert, hem de dir, Rubén, que s'ha dividit en dues parts, no? Em sembla que són 6 cançons per cada part.
Exacte, sí. Com sempre, aquesta és la... Bueno, s'apropem una mica més al concert tradicional, s'han dit que sí que tenien una pausa, i també una pausa perquè cal per als músics, perquè són una part que tampoc sap la gent, evidentment, però és un programa molt pesat per als instrumentistes de metall, sobretot, és molt cansat, és molt exigent, i necessitem aquestes pauses també.
Aquest respir, no?
Exacte, sí, per arribar al final del concert amb força, no?
Per cert, ara que parles del final del concert, l'última cançó de totes és un remix de diferents temes de Star Wars. Per què? A nivell musical, quin valor tenen les partitures de la Guerra de les Galàxies?
Bueno,
em sembla que ja sou experts, no?
Bueno, de fet, si pensem la pel·lícula més representativa al llarg dels últims, com dius tu, la nostra generació, la meva del 70, però bueno, seria Star Wars, o la Guerra de les Galàxies, que la meva època, ara és Star Wars, però bueno, bé. Per tant, seria la saga per excel·lència, no?
I
per tant, la música que s'identifica amb Darth Vader o amb Yoda o a Leia, tots tenen el seu tema, és una saga que dona per molt, i és una mica com Wagner, de desenvolupar temes que estan associats a personatges, no? Podem escoltar al concert, escoltarem el tema de Leia, el tema de Darth Vader. Per tant, ja sabem com sona aquest tema, sempre està associat a un personatge de la pel·lícula, no?
Doncs també hem de dir que no tot seran cançons d'alegria. També es compta amb la banda sonora de la duríssima però necessària Llista de Schindler. Clar, amb composicions com aquesta, no?, que explica l'horror de l'Holocaust, no? No sé si vosaltres, que també heu vist, suposo que tots els músics, no?, les pel·lícules abans de fer el concert, no?, per ambientar-vos també, això s'interpreta d'una manera diferent? És a dir, hi ha un rol d'interpretació en els músics més enllà de tocar les cançons o no?
Sí, perquè sobretot en aquesta et col·loca emocionalment en un punt... Evidentment que ja no parteixes de no res, la música té molt de poder per si mateixa, però si hem vist la pel·lícula, i a més hi ha aquí una particularitat, en aquest concert contem com a narrador, que ens fa de vincle de connexió entre una obra i una altra, de Salvador Vidal, i no sé si tothom sap que ha participat en molts concerts de la Sinfònica, Salvador Vidal és entre altres el doblador original, bueno, quan escoltem la pel·lícula en castellà, de Liam Neeson. Per tant, te puc dir, no és la primera vegada que fem Llista de Schindler amb Salvador Vidal i plorem cada concert.
Doncs mira, precisament en Lluís Cabal, viola i fundador de l'OCB, ens explica que en alguns moments del concert les emocions afloren.
Jo sóc dels que... Jo tenia 10 anys quan es va estrenar Star Wars. Bueno, la Guerra de les Galàxies en aquell moment, li dèiem. I, evidentment, doncs, per mi aquesta potser... Quan toquem aquesta música... A mi em remet a un moment, a uns moments molt feliços de la meva infantesa, no? I estic segur que això li passa a molta gent. La meva companya de Faristol s'emociona molt quan en un moment hi ha una obra aquella del Tribute to Composers i sona un momentet uns compassos de la música de Cinema Paradiso, i això, amb ella, realment es transforma en aquell moment la noia.
Tu notes, Rubén, això com a director, que s'emocionen, que la música traspassa, doncs, a la partitura, podríem dir?
Sí, i tant, la música té, com deia John Williams, ell fa música perquè amb la música arribes on no arriba la paraula, no? I aquest és el fet, el poder és brutal, i com deia el Lluís també, ens evoca moments de la nostra vida, i moments on hem vist la pel·lícula, per ella la següent infantesa, o aquesta noia que parlava de Cinema Paradiso.
Brutal, clar, jo crec que és una de les mítiques, no?
Exacte, exacte, i és impossible no recrear aquestes emocions quan escoltem la música. No cal veure la pel·lícula. Una vegada l'hem vist, no cal. Amb la música estàs evocant ja totes les emocions que has viscut en aquell moment.
De fet, jo, la llista de Schindler, em sembla que l'he vist una o dues vegades només, i sempre que escolto la banda sonora, com ara en aquest moment, és el que tu dius, et remou per dins. Hem preguntat també a la Marta Cardona, a concertino de l'OCB, quina és la diferència en interpretar bandes sonores de, per exemple, òperes. I això és el que ens ha dit.
Jo, de diferència entre música de cambra i interpretar bandes sonores, no li veig, perquè per mi qualsevol cosa que sigui música està relacionada amb la música de cambra, perquè sempre has de fluir amb algú, diguéssim, no? Llavors, pues, per mi sempre és cambrístic tot, pràcticament, no?
I hem fet la mateixa pregunta a Lluís i aquesta és la seva resposta contundent.
Jo el que remarcaria no són només les diferències, sinó sobretot les similituds, sobretot amb l'òpera, no? Perquè la música, tant en l'òpera com en les pel·lícules, la seva funció és no només acompanyar, sinó remarcar o sobretot potenciar la càrrega emocional d'aquella escena, d'aquell diàleg o d'aquella història. I en aquest sentit, doncs, la música és la gran semblança entre l'òpera i les bandes sonores, aquesta potenciació i coloració de les emocions suscitades.
Estaries d'acord, Rubén, amb els dos músics i amb veure aquesta similitud?
Totalment. El que parla, per una banda, la Marta, i l'essència de la música és la mateixa. Les eines que utilitzem són les mateixes, els instruments els mateixos, però o sigui, les similituds amb l'òpera, perquè bueno, la música dona suport a la paraula en l'òpera, i també aquí en el cinema, dona suport a la paraula, dona suport a la imatge, per tant té una doble funció també de destacar, d'ajudar a l'estil o al sentit narratiu d'una història. No?
Potser el que sí que noteu la diferència és en el tipus de públic que va veure, doncs, aquest tipus de concert de bandes sonores de pel·lícules, del públic que va més, doncs, habitualment a veure òpera o música de cambra.
Sí, és un públic molt més eclèctic, i el que ens hauria de servir a nosaltres com a músics clàssics o a la gent és de treure la por d'anar als concerts, perquè al final moltes vegades aquests compositors tenen influències clares i influències en la seva música, de compositors com Prokofiev, com Stravinsky, com Shostakovich, i la gent es sent incòmoda amb això, però després té por d'anar a l'original, diguem-ne, no? I bueno, hi ha que perdre aquesta por, no? O a vegades escoltem músiques molt maques en piano, música de piano, que maca aquesta melodia, però Chopin ja ho ha fet, això, vull dir, però no ves a Chopin, perquè bueno, Chopin és com música clàssica, des de això molt avorrit, no? I no és veritat, o sigui que...
I com ho hem de fer, aprofitant que et tenim, no? Per educar, doncs, a tots els, i sobretot als més joves, no? Amb aquest tipus de música, en perdre aquesta por, en acostar-se, no? També, doncs, a veure aquest tipus de concert diferents.
Sí, jo crec que hem d'estar una mica oberts i una mica emocionalment, perquè al final no és tant el coneixement, no cal el coneixement. Hi ha músiques que tu estàs escoltant i no saps per quina raó t'arriba emocionalment. Jo crec que amb aquest espírit, no un espírit comprensiu, sinó emotiu, no?
Doncs vinga, agafem ara, ens posem el barret de l'esperit aventurer perquè ens anem a un parc molt especial.
Thank you.
Perquè ens fem una idea, ara escoltem doncs, aquest clàssic de la pel·lícula Jurassic Park, no? Per totes aquestes notes que sentim, per exemple, quants músics participen? De quines seccions?
Molts. En aquest moment està sonant tota l'orquestra. Vull dir, podem tocar uns 70, podrien ser més, no menys, però més podrien ser. I estem escoltant bàsicament tota l'orquestra.
Doncs estem parlant amb el Rubén Gimeno, recordem, el director del concert tribut a John Williams, que l'OCB presentarà demà divendres a la Faràndula. Va, sentim com sonarà l'OCB en directe. Rubén, com dèiem, el concert també comptarà doncs, amb aquest convidat de luxe, amb el Salvador Vidal, amb el doblador d'actors com Liam Neeson o també com Ed Harris, que ja va participar en el concert de la temporada passada, una galàxia de músiques. Quin és l'objectiu d'aquestes participacions? També posar en valor el paper dels actors de doblatge o que encara sigui més dinàmic el concert?
Bueno, jo crec que en aquest concert exclusivament és que sigui més dinàmic. Ens ajuda a connectar una per amb una altra, mm-hmm. I també és veritat que hi ha pel·lícules, per exemple, com Lista de Schindler, o ell també va doblar en Indiana Jones a Harrison Ford. Per tant, també tenim aquestes veus i fa petits diàlegs de les pel·lis, però sobretot en aquest concert el Salvador té aquest paper d'una mica d'introducció a les obres i de connectar amb les obres amb nosaltres.
Uh-huh. Anirà doncs, fent de fil conductor, no? Per totes aquestes estructures sonores. Vosaltres, com dèiem, ja heu fet, podríem dir que teniu un màster en això de fer doncs, interpretacions de bandes sonores. Quines diferències veurem en el concert de demà a la Faràndula d'anys anteriors?
Bueno, però bàsicament és el repertori que és diferent, no? Però bueno, sí que és veritat que tenim aquest any és només dedicat a un sol compositor, per tant podem veure tot el seu estil compositiu i la gent podrà veure, com que en parlàvem abans, de seu segell també molt, molt personal i molt particular. I també hem fet un tribut a John Williams, però també en una de les obres del concert també ell fa un tribut a altres compositors, perquè hi ha una obra curiosa, simpàtica, en la que ell fa una mica va passant pels temes de pel·lícules que per ell han sigut, o compositors que han deixat, han sigut importants per la seva trajectòria també, com que admirava. O... Uh-huh.
Com per exemple?
Per exemple tenim Éxodo, Pantera Rosa, El Padrino, o sigui, tot això va passant per una obra de 4 minuts. O sigui, són petits tributs que ell mateix nosaltres fem a Williams i Williams va fer als seus col·legues. No?
I el públic se'ls farà a si mateix, perquè
Exacte.
És un concert que jo crec que Exacte. Ningú s'hauria de perdre. Com van els assajos? És demà el concert, com van de moment? Heu fet molts?
Bueno, mai és molt, per nosaltres mai és molt, sobretot per el director, sempre manquen més. Però bé, l'orquestra ja té... Té molta experiència fent aquest tipus de repertori i quan entres en el llenguatge d'un compositor també després és més fàcil, encara que toquis obres noves, però si coneixes el seu llenguatge és més senzill. Uh-huh. I per tant és per nosaltres més fàcil, hem tocat moltes vegades John Williams i encara que canviïn les obres, però el seu estil està ahí, per tant és més fàcil per nosaltres reconèixer aquest estil i interpretar-lo també.
Uh-huh. Precisament parlant amb la Marta Cardona ens explicava un moment d'anècdota entre tu i els músics.
També amb un programa similar que vam fer de pel·lícules, recordo que amb la pel·lícula del Superman estàvem tots estudiant allí sempre, abans del concert, com a desesperats, i recordo el Rubén un dia que ens va dir no cal que estudieu tant, si és que al final no us donarà temps ni de fer-les, pràcticament, no? I és veritat, hi ha moments que amb aquesta música diuen, bueno, són efectes, sí, han d'estar-hi totes les notes, però moltes vegades el que es busca és l'efecte del que provoca aquell mils de notes escrites amb un compàs.
Com són aquests efectes dels quals ens
bueno,
parla?
Bueno, és que a vegades, evidentment, des del punt de vista músic, sempre vols passar per cada nota que està escrita, no? Però aquesta nota dintre del tot, al millor té una funció, i la funció és crear un cert color. I aquest color es crea amb la participació de tota l'orquestra o d'unes seccions, no de l'individu. Per tant, sempre hi ha aquesta frustració del músic quan no veus que no pots tocar el que està escrit, però segurament el compositor ja hi és conscient de que individualment no sortirà. Però sí, com a conjunt, sortirà un determinat tipus de color que és el que està buscant ell. Per tant, mm-hmm. A vegades hem de, com a director, diria als músics, No us preocupeu per això, perquè després dintre del context, entre tots sortirà aquest color. No cal anar a cada nota, no, individualment.
I suposo que la teva tasca és això, no? També que ha sortit l'arc de Sant Martí entre tots els colors que aneu buscant.
Exacte,
no?
és la meva tasca com a director, que m'ho faig a casa, estudiar i veure per això, què és lo important, quins... Parlem sempre de colors, no? Que és una mica estrany, no? Però quin color, quina emoció, i veure a través de la composició i l'orquestració com podem ajudar a treure aquestes coses. Que he de dir que William és un compositor senzill en aquest sentit, perquè està molt ben orquestrat, o fa que soni molt natural, per tant facilita la nostra tasca també com a director.
I així, a grans trets, quins diries que són els colors del concert que veurem divendres? O de John Williams.
Molts colors, perquè passarem de... Si vols, podem parlar... No sé si el negre es pot identificar en lista de Schindler, o el verd, quan estava escoltant anava a Jurassic Park, o també n'hi ha moments de por, no? I, per tant, hi ha una paleta molt, molt àmplia, molt, molt gran.
Doncs hauran d'anar els nostres oients a veure aquest cromatisme, en escena. Escoltem un altre dels temes que sonaran. Clar, doncs ara sentíem, no?, la banda sonora d'aquesta nissaga més galàctica, més coneguda, més que ens ha emocionat a tots i totes, i que també doncs, podrem gaudir a la nostra ciutat, a Sabadell. Però clar, hem de dir que aquest concert també es farà a Barcelona, no?, als Simfònics, al Palau de la Música.
Exacte, farem al Palau de la Música i el dia 29 també a Terrassa.
Molt bé, o sigui que no pareu, eh?
No, això és el que es tracta.
Quan aquest és l'objectiu.
Exacte, quan es fa tanta feina en assajos, lo important per nosaltres després tindre l'oportunitat de créixer a través del concert, no? I mostrar la nostra dedicació, la nostra música a la gent.
A més, anireu a Terrassa, no? Que nosaltres us ho permetem, sí, sí, des de Sabadell a l'OCB, que anem fins a Terrassa,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per una mica aquesta educació, gràcies, que dèiem. No, ara fora bromes. Sí, sí. Suposo que és molt important, no? També, doncs, a sortir de la ciutat i anar allà.
Exacte.
On sigui
necessari.
Exacte, jo
crec que l'orquestra, la seva principal tasca és donar servei a la comunitat, a la seva comunitat. A Sabadell, per suposat, perquè bueno, l'OCB té la seva seu aquí, a Sabadell, és el més important, però també arribem al Palau, tenim ja molts anys de temporada al Palau i ja de fa uns anys estem tractant també de fer més i més territori, que sempre ho ha fet l'OCB. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Rubén Gimeno, director de l'OCB, en aquest tribut a John Williams. Que vagi molt bé, ens veurem divendres.
Gràcies, moltes gràcies.